de 5 a 8 per No dir res a Matadepera Ràdio. A qui entrevistes avui?
Bé, doncs, avui aquí a Matadepera Ràdio, al Per No dir res, ens visita un home optimista. I no només perquè sigui un dels protagonistes del programa dels migdies de Catalunya Ràdio, els optimistes, en aquest cas, sinó perquè al seu moment, quan feia fórmula a Ràdio Flashback, recordo frases com ja gairebé cap de setmana i només era un dimecres. O sigui, un optimista de mena. Ell és en Xavi Canalías. Bona tarda, Xavi.
Jo deia aquestes coses.
Deies aquestes coses.
És a dir, un dimecres, jo fent fórmula Flashback, ja començava a dir... Ja comença a arribar el cap de setmana i tal.
Ja comença a arribar el cap de setmana.
Jo sóc optimista, eh? Tu ets optimista?
Sí, bastant.
A la vida, tal com estan les coses ara mateix, millor sempre veure el got mig ple que mig buit, eh?
Doncs sí.
Aviso.
Està
el tema molt malament.
Està molt malament. Però bé, tot i que ets molt jove, ja tens...
Gràcies per lo de jove, perquè em faré 33 d'aquí mig any, eh?
Bueno, com jo, doncs estem jove. Som joves,
bé,
som joves.
Sí.
Doncs tens un currículum que déu-n'hi-do, ja. Que déu-n'hi-do, per emissores com RAC1, Catalunya Ràdio Ara, Flashback, Onda Cero, Ràdio Barcelona, no?
Sí, senyor.
Sí, i moltes altres.
Alguna cosa de televisió, cosa també.
Televisió, també.
Alguna cosa. Hem fet el que hem pogut. Fem el que ens deixen fer, de moment.
Sí,
que ja és molt.
Que molt bé. Que estàs bé, diguem-ne, no?
Home, tu sabràs millor que jo, com sap la gent, que actualment el tema està molt malament i que sempre a les ràdios t'acabin donant oportunitats per fer coses, sempre és d'agrair. Jo sempre crec que a vegades també jugo un factor sort que no sabem d'on surt ni com funciona, i a vegades tens sort que et donen ofertes o que et fan ofertes i que pots anar enllaçant projectes.
Sí.
Això és el millor, i creu els dits perquè segueixi així. Uh-huh. Però escolta'm, també sabràs que aquest mitjà és molt volàtil, és a dir, que hi ha vegades que pots estar treballant durant molt temps i després no tenir feina. No ha estat el meu cas i toco fusta perquè no sigui així.
Ahir mateix parlàvem amb Sílvia Tarragona,
que ens deia
doncs això, no? Que va acabar el 2012, quan l'avança de televisió... de Ràdio Televisió Espanyola, Ràdio Nacional.
Ràdio Nacional,
sí,
que feia molt de gust, no, em sembla?
Molt de gust, i va acabar l'últim, era Efectos en la Noche.
És veritat.
Per tot Espanya.
A la nit.
I que, bueno, que des de llavors no ha trobat...
Sílvia Tarragona, aquella dona que feia la nit dels ignorants,
ignorants,
te'n recordes
o no?
I tant
que me'n recordo que l'escoltava.
Portava els braçalets.
Els braçalets, i li deia, no? Doncs això, el recordar aquells moments, també quan... acabava el seu torn i començava el Joan Bosch i abans
tant.
Amb el Basté, aquelles converses es feien
fantàstic,
que,
allò era fantàstic
allò, no?
Era ràdio.
Allò era ràdio, exacte. Bueno, ara també se'n fa
però diferent. Jo trobo faltar molt, eh?
Aquella ràdio dels 90.
Ho estava parlant no fa gaire amb el cap d'informatius de Catalunya Ràdio, que li deia, dic, trobo faltar molt aquella ràdio que es feia abans i els protagonistes que feien la ràdio, els professionals, no dic que ara no siguin bons, potser perquè en aquell moment jo també era molt jove i volia dedicar-me a tot allò, i també potser a vegades els titulatres una mica, no? Però aquella ràdio era ràdio de qualitat.
Bé, comencem a parlar una mica de tu. Com van ser els teus inicis a la ràdio? Com vas començar?
Doncs mira, vaig començar a la ràdio municipal de Torelló. Jo estudiava solfeig i jo anava per pianista.
Carai.
Jo vaig dir, escolta'm, jo vull tocar el piano, i a casa tot el dia estava tocant el piano i tot el dia estava fent solfeig, fins que un dia vaig entrar a un estudi, en aquest cas el de Ràdio Manlleu.
Sí.
Escolta'm, se'm van obrir les portes. Vaig dir, calla, aquí ja sé que és el que vull fer la meva vida i és ràdio. I a partir d'aquí vaig començar a fer passos amunt, passos avall. De jove vaig marxar cap a Barcelona, perquè clar, ja sabeu vosaltres com funciona a vegades els pobles petits, que si vols dedicar a la ràdio, més enllà de la ràdio municipal no pots anar gaire, perquè no hi ha gaire cosa més. I vaig aterrar a Barcelona molt jove i vaig començar a buscar-me la vida tan bé com vaig poder.
I durant una època va ser, com hi ha el Chico Martini, el noi Flash, podríem dir.
Home, 9 anys el grup Flash, eh?
9 anys, eh?
9 anys. L'altre dia estava parlant amb el Miki Moto i amb el Carles Cuní, Miquel Calçada, que no li agrada que digui Miki Moto. El senyor Calçada, el comissari d'aquests esdeveniments del 1714, i li estava dient, dic, 9 anys de la meva vida m'he passat aquí dins, perquè vaig passar per Flash TV.
Ai, sí, Flash TV, oh.
Que ja va desaparèixer, que allò se'n va anar a Norris, que va durar 3 anys i mig va durar, i fent petites coses per Flash FM, i la gran, el pes fort va ser l'època de Flash. Vaig molts anys al grup Flash i molt content.
Molts anys, i personalment vaig escoltar per primera vegada, crec que va ser al matí, la mare que el va parir.
Sí.
Amb el Llucià.
I tant, amb el Llucià Ferrer, que hi vaig estar. I després mira com els anys com són, que després amb els anys acabes tornant a treballar amb persones que feia temps que no comparties un estudi. Va ser amb el Llucià Ferrer i posteriorment amb el Badollador, un gran bon amic.
Hòstia,
també.
Hòstia, sí, el Badó.
Un gran crac.
La setmana que ve parlarem amb Badollador, que en tenim també moltes ganes.
Home, Home, fes-li un petó de part meva.
Li faré. Molt gran badollador.
I tant.
Doncs com va néixer aquella col·laboració amb el Matí i la mare que el va parir? Com va ser que et vas posar allà a fer de col·laborador?
Doncs perquè en Llucià també estava col·laborant al programa de Flash TV que feia en aquell moment en Badollador, que era el Consumició sí. Obligatòria. Flash Migdia, perdona, Flash va començar fent el Flash Migdia en Badollador, i en Llucià va venir cap allà i ja ens coneixíem també, evidentment, perquè som tots del mateix grup, i li vaig dir a en Llucià, tinc ganes de fer alguna col·laboració amb tu al programa. Dic, a més, com que dona tant suc per agafar bons moments de tota la setmana, dic, aprofitaré, dic, per fer un Greatest Hits, que és com es titulava aquella secció, que dius, quin nom original que vam agafar en aquell moment, eh? Greatest Hits! Doncs sí, li vam agafar i arran de la coneixença de treballar al mateix grup, bàsicament.
I l'experiència també de televisió suposo que també molt, molt bona, no?
Sí, jo sóc més de ràdio, sempre ho dic, eh? La televisió m'ha anat venint a vegades allò de forma intermitent, perquè ja saps com funciona, és una mica més complex de fer, més complexa de fer, és molt més delicada, és més treballada, i la ràdio jo sempre m'hi he sentit molt millor, però perquè és el que he fet sempre. Ja. No et dic que no m'hagi passat bé la tele, eh?
Sí.
Però la televisió m'ha anat donant coses en comptagotes, i quan m'ha interessat una miqueta o m'ha fet gràcia, ho he acabat agafant, si no he dit que no perquè no m'hi veia.
Ja. I en ràdio, com no podem deixar de parlar del fenomen social que vas presentar durant una bona època, el Prohibit als pares.
Sí, senyor.
A més, agafar el relleu, com va ser això d'agafar el relleu d'un programa que ja funcionava?
Complicat, perquè clar, la gent s'acostuma molt ràpid, l'oient s'acostuma molt ràpid al que tu li mostres cada nit, i després canviàvem al Tinet Rovira, que és un gran crac de la televisió, director, entre d'altres, del Tocara Me Suena, d'Operación Triunfo, sempre diu, quan una cosa vols que segueixi funcionant, has de moure només una peça, no moguis gaires més perquè s'aniran orris. I clar, al PAP canviàvem els tres personatges, en aquest cas hi havia una sexòloga, que era l'Helena Crespi, bona amiga, i vaig introduir també l'equip, la Lisenda Carot, que treballava amb mi a Flash TV. Va ser complicat, però jo crec que va ser menys complicat del que jo m'esperava.
Sí.
Saps? Perquè quan vam començar-lo a fer, de seguida vam tenir una molt bona resposta i sembla que aquella... Teníem crítiques, hi havia gent que deia, això no és el mateix, què esteu fotent amb aquest programa? Bueno, ja saps com és l'audiència amb aquestes coses.
Molt cruel, a vegades.
Sí, però clar, no pots agradar a tothom.
No,
això està clar. I nosaltres ho vam fer amb moltes ganes i, escolta'm, els resultats d'audiència no van poder ser millors. És a dir, que va ser complicat a l'inici, però diria que va durar 3-4 mesos, aquesta nova adaptació al programa.
I com va ser que et van proposar dir, mira, presentaràs el Prohibit als pares, o t'ho van dir, vols fer-ho?
Un dia em va agafar el Miquel Calçada al seu despatx, jo havia d'anar amb el Badollador RAC 105.
Sí.
Ara això no ho he explicat mai. Jo, el Badó va agafar tot l'equip que ell tenia el Matí la mare que el va parir.
Sí.
I clar, de cop i volta, l'últim dia, tothom esmorzant, jo veia que tothom marxava amb el Badó a treballar a RAC 105. I vaig dir, ostres, dic, no sé què li he fet amb el Badó que no vol que me'n vagi a treballar amb ell. I després el vaig agafar, jo que sóc molt sentimental i molt emocional amb aquestes coses, li vaig dir, home, Badó, dic, perquè no vinc amb tu? I em va dir, se't volen quedar a la ràdio. No em va comentar amb què, i posteriorment el Miquel em va dir, t'agradaria presentar el PAP.
Sí.
Diu, volem ampliar una hora més, perquè el PAP, l'original, el que va començar a fer el company Josep Lobató, durava d'11 a 1, i nosaltres el vam allargar fins les 2. I vaig pensar que en aquell moment jo em sentia còmode per fer un programa on es parlés de sexe i on es parlés de la vida sense embuts.
I què recordes aquelles nits? Alguna cosa en especial?
Tinc molt bons records. A vegades ho recordo molt, el que passa que és una etapa, eh? És a dir, en aquesta carrera s'ha d'agafar tot, com sempre, sabent que s'acabarà i que hi haurà un punt final i que hi haurà un moment en què allò s'acabarà. Moltes grans nits i molts bons moments, grans històries i persones que ens van fer passar, doncs això, aquests 600 i pico programes amb optimisme i mai millor dit, no? I amb una mica a vegades d'escalfor i de pujar la freqüència dels dials de Ràdio Flashback.
I perquè un dia dius, bueno, prou, s'acaba el Prohibit als pares, perquè es va acabar el PAP?
Mira, és una pregunta que... Et creus que després de 4 anys me la segueix fent molta gent? Molta gent
és
diu...
No té, no sé.
Ostres, diu, per què es va acabar el PAP? Doncs per la senzilla raó de que un dia, dinant amb els capos del grup Flash, em van preguntar, tu què vols fer? I jo vaig pensar que en aquell moment, després de fer 3 anys, després de fer aquests 670 i pico programes, creia que era el moment de deixar-lo perquè estàvem amb 25.000 oients a aquella hora de la nit, que estava molt bé, perquè tenia una molt bona resposta. I jo sempre agafo molt bons consells de la gent, i a mi l'Àngel Llàcer sempre m'ha dit, quan una cosa funciona i ja veus que estàs arribant al teu final, deixa-la, no estiris més la corda. És molt millor que el fill mori perquè tu l'has decidit matar que no que te'l matin.
Tant, sí.
I aquest va ser el... Vaig pensar, prefereixo deixar el PAP a dalt, que no seguir un altre any. Sí. Després d'aquests 3 anys, jo crec que havíem deixat molt bones històries i un molt bon ambient radiofònic. I a vegades, per no cagar-la, jo sempre dic, millor ser prudent i acabar-lo en el seu moment. I la resposta positiva a tot això ha sigut que, de fet, molta gent m'ha seguit preguntant el per què d'aquest final del PAP. No?
Home, va ser un fenomen al seu moment. Va ser,
home,
i tant. Veu trencar
complicat
esquemes.
Complicat de repetir, complicat.
Sí. I després et vam estar escoltant durant una època, que hem començat parlant del tema de fórmula, vas fer fórmula allà.
Home, i tant, sí, perquè el grup Flash no volia prescindir de mi. Sí que és cert que hi havia alguns projectes, però estaven de moment encara a la nevera, mm-hmm. eren coses que quedaven molt llunyanes, i vaig dir, escolta'm, doncs si s'ha de tornar a presentar música, sempre m'ho he passat bé i ho seguiré fent. I de fet, mentre presentava música, també formava part del departament creatiu del grup Flash, on es crea tota la imatge corporativa de Flash FM i de Flashback, i jo estava molt content. El que passa que tot en aquesta vida té el seu punt final, i després de 9 anys vaig pensar que era moment de deixar pas a gent que vingués amb l'ànima fresca i amb sang fresca per formar part d'un grup que, per sobretot, fa ràdio positiva.
Sí, això és veritat. I un dia dius, després de 9 anys, suposo que devia ser un moment trist, no? També, perquè després...
Sí, home, vaig plorar l'últim dia, he de confessar-te que vaig plorar perquè fas molts amics i perquè t'impliques molt en una marca que, doncs, els que hem fet ràdio, jo almenys sempre volia treballar o a Flash FM o a Flashback, m'hi veia molt. I ho vaig acabar fent dels 20 als 30, que crec que és una bona edat per passar per aquest grup. Doncs sí. I a partir dels 30 vaig començar a dir, ostres, Canalies, potser que comencem a canviar i a fer altres coses.
I després vas decidir doncs anar a RAC1, no? Cap de poc?
Vaig compaginar RAC1, que va ser quan en Llucià Ferrer em va proposar fer tàndem amb ell, i vaig estar aquests 3 últims anys, he estat fent Onda Cero durant tota la temporada, i els estius me n'anava a RAC1.
Ah, molt bé, doncs. I vacances quan feies, doncs?
Doncs no, et creus que fa 3 anys que no faig vacances?
Oi, Déu meu.
Ara tindré 20 dies al desembre.
Bueno.
Ja està, descansaré.
Doncs està content, ja toca,
home,
potser.
A tu què et sembla?
Ja toca, ja. Clar, t'agrada tant la ràdio que dius ja no cal ni fer vacances, no? De vegades...
La meva mare m'ho diu, estàs bé de salut, no? Sí. Diu, perquè a mi em fas patir. Dic, sí, mama, dic, de moment puc anar tirant. Diu, doncs mentre puguis anar tirant, diu, tu cap problema.
Perquè la ràdio enganxa tant que dius, és que... Ja,
sí.
Dius, és que...
Jo sóc un malalt de ràdio. Sí, jo quan estic de vacances, bueno, quan tenia vacances, quan portava una setmana de vacances ja tenia mono de fer ràdio. O sigui, jo crec que a mi em treuen un micro i jo moro. Una part de mi moriria segur.
Sí,
molt.
Sí. Jo crec que tots els que treballen això, tots ens passa això.
És que saps què passa? Que la ràdio, si no la fas amb ànima, si no la fas perquè et passa pel cor, per l'estómac, tot això l'oient ho veu, és a dir, tu l'oient no el pots enganyar mai, només jugues amb el factor veu, i per tant, si no ho fas a gust, allò no funcionarà mai.
I ara mateix, doncs, et podem escoltar fent de reporter allà als Optimistes.
Ara Optimista.
Tot d'ala, Àngel Llàcer.
Un bon amic
que ja havies també estat amb el Salt de l'Àngel,
sí,
aquell programa de televisió.
Aquell desastrós programa que va durar només 2 mesos.
Doncs jo m'ho vaig mirar,
Ah, sí?
Jo m'ho mirava.
T'agradava?
Bueno, estava bé. Sí, bueno, estava ben animat.
Sí, home, i tant, estava molt bé, ens ho vam passar molt bé.
Se us veia que us ho passava bé.
Sí.
Sí, és l'important, és l'important. I després el que s'ho mira, doncs també s'ho mira amb, doncs, carai, ostres, tu.
Sí, s'ho passen bé, doncs, escolta'm, a les 2 de la nit, quan ens deixava la Mònica Terribas, que acabava, que ara, a més, ens hem tornat a trobar, és que és el que et dic.
Ai, sí, escolta, tot.
T'acabes trobant amb la gent al final. Li vaig dir l'altre, a principis de temporada, que jo entro els dilluns amb la Mònica Terribas, jo li deia, dic, si és que al final ens acabem trobant tots, Mònica, diu, Canalies, ja et torno a tenir per aquí. Molt optimista, sempre optimista.